El entierro tendrá lugar hoy viernes a las 4 de la tarde en la iglesia Padres Franciscanos. Velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Domicilio del finado calle Cardenal Tarancón, número 7, quinto. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Villarreal. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Futbol a Ràdio Villarreal. Dijous a partir de les 8 de la vesprada, Espanyol Villarreal. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Big Maderarbo, Canem, Canos Impresors, Calçais Josep, Centro Médico Impala, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristalería Broc, Dasbuel Auto, Defuserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Domino's Pizza, Hotel Sertecal, Jordi Mata Podología, Juanjo Jove, Kaki Moda Joven, Limpieza Servilim, Maver Auto, Marzá, Nissan, Óptica Villarreal, Pizzería Luciola, Pizzería Francesca D'Angelo, Real Export, Serigrafies Libres, Supermercados, Caix Domèstic, Tot Descans i Vedat Castellón. Ràdio Villarreal amb el Villarreal Club de Futbol.
El rival tremola.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonistes Villarreal, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Villarreal i els seus voltants ens importa. Protagonistes Villarreal, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil.
Yeah.
bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, estrenant aquest mes de febrer, dia 1. Si encara no han canviat el cotxe de lloc i està a un carrer en el que s'ha de canviar, doncs ho recordem per si un cas, en aquesta jornada inici de mes, canvi, com dèiem, en el cas dels cotxes a la localitat. I a part d'aquest apunt, doncs, molts continguts que ens acompanyaran, molts protagonistes que estaran fent-nos companyia fins les dues. De seguida repassem i presentem. Salutacions, de Seila Gil. Convidats que ens aproparan a diferents iniciatives del cap de setmana. Per exemple, parlarem amb el pàrroc de l'Església dels Evangelistes, Juan Crisóstomo, perquè aquest cap de setmana, des dels 13, han previst una obra de teatre solidària per a recaptar fons per a Càritas parroquial, en aquest cas la de la parròquia, òbviament, dels Evangelistes, i també ens acompanyarà i també estarà junta a Juan Crisóstomo. Mari Carmen, ella és la responsable i la directora d'aquest Càritas parroquial. Ens parlarà de les necessitats que existissin, de les problemàtiques que atenen i també de la importància, no?, de que la gent col·labori en aquest cas amb aquesta obra solidària, que arribarà diumenge per la vesprada a partir de les 6:30 aproximadament, a càrrec, com dèiem, de la gent dels 13. Així que ja saben, poden tenir un pla, una bona estoneta i a més col·laborar amb aquesta causa social. Però més assumptes també que ens aproparan a iniciatives que estan també molt connectades a situacions del dia a dia de l'actualitat, com és la violència de gènere. Malauradament, un assumpte que requereix del compromís de la societat, i per això una de les propostes ens arriba des del món de l'art. En aquest cas, també art ceràmica, també conscienciació social que es donen cita en aquesta proposta, la comunitat en la que està involucrat, entre altres, el ceramista Àngel Iguala. Així que avui el tindrem així, per tal de conèixer com vostès estan interessats, poden participar. És una forma molt fàcil la que tenen per a poder fer-ho i deixar, mai millor dit, la seva empremta, en aquest cas la d'alguna de les seues mans, en aquesta iniciativa que recorrerà diferents punts d'Espanya. Així, a la localitat és la segona de les parades que fan. Es crearà, com dèiem, un mural, depèn de la gent que participe, tindrà una mida o una altra, i també s'haurà de mirar posteriorment la ubicació. Amb aquesta participació han de deixar la empremta de la seva mà en un hexàgon de ceràmica, de fang, que després es cou i que permetrà, doncs, fer aquest rusc com el de les abelles, no? Ja que l'objectiu és aquest, no? Que en una comunitat d'abelles totes estan recolzant les unes a les altres i totes són necessàries per a continuar amb la seva activitat. En aquest cas, l'activitat és la lluita contra la violència de gènere. Doncs a partir de la 1:15 aproximadament escoltarem aquest projecte i com podem fer vostès per a participar si estan interessats. I també durant el programa d'avui parlarem d'agricultura ecològica, en aquest cas perquè Maria Dolores Raigón, ella és actualment la vicepresidenta de la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica, també és enginyera agrònoma, doctora a la Universitat Politècnica de València, catedràtica, és la convidada aquesta vesprada a una conferència en la que es parlarà d'alimentació saludable i la producció ecològica. Es donarà alguna pincellada, xerrarem una estoneta amb ella també respecte a les dades que existeixen de la producció i els beneficis que pot derivar el consum d'aquest tipus de productes a la nostra vida i també al nostre entorn, ja que l'agricultura ecològica també té un impacte positiu en la terra i en el medi ambient. Doncs d'això en parlarem també a la segona part del programa, d'una conferència que tindrà lloc aquesta vesprada a partir de les 7. I més assumptes, com cada setmana ens apropem a la proposta de la cita urbana musical i solidària, sense més, sense ten nova col·laboració, nova perquè és nova aquest mes, tot i que ja és una vella coneguda d'aquesta cita urbana, és Pintando el Camino en Rosa, és Xiquets amb Càncer, Espanyol, així que en aquest cas serà David Simó, des de Babé, qui ens comenta què s'ha previst per a la jornada d'avui, ja que és la primera de les actuacions d'aquest mes de febrer. I també ens avançarà una miqueta que s'ha previst per a la resta de mes, les activitats, els horaris, així que a la recta final del programa amb ell estarem. però també com cada setmana, en aquest cas per motius d'agenda no hem pogut tenir en directe, no? Parlar aquesta setmana amb la sexòloga i psicòloga Lara Antiquino, però recuperarem un dels programes que hem tingut amb ella. En aquest cas hem triat un respecte la importància o els beneficis, les bondats que pot tenir l'ús de les boles xines. Així que d'aquest assumpte en parlarem amb Lara Antiquino o recordarem aquesta entrevista que va fer la nostra companya Núria Gotarris. També, com sempre, espai per a repassar l'actualitat provincial i local a partir de la 1:05. Així que ja veuen avui molts continguts que tindrem fins les 2 de tots els àmbits i que ens apropen, com dèiem, a propostes del cap de setmana. Un cap de setmana que, clar, anem a mirar com està la meteorologia per a saber si es podran dur a terme en tranquil·litat o no. Tot i això, comencem parlant d'avui. La gent ho diu, no? Avui fa calor, fa calor. Sembla que és així, almenys per a les dates en les que estem, 20 de màxima, 8 de mínima, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, les temperatures que es poden assolir avui a la localitat. Algun núvol que pot aparèixer, però en general cels clars, sense doncs, aquestes precipitacions ni gran presència o protagonisme dels núvols. Demà, és cert, pot tenir més presència aquesta nuvolositat, s'espera un 5% de probabilitat de pluja, suposem que no es complirà en les primeres hores de la matinada. Estarem en alerta groga per vent, així que demà tinc en compte que pot ser un factor també protagonista, amb uns termòmetres que baixaran, en aquest cas especialment les màximes, fins als 16, tenint en compte que avui en són 20 els que s'esperen, doncs una baixada de 4 graus, les mínimes poc canvi, demà 7 i 8, així que poca cosa de diferència, i també diumenge s'espera que el sol lluïsca amb intensitat, tot i que continuarem amb aquesta alerta groga per vent i també baixaran encara més els termòmetres, 5 de mínima, 14 de màxima, i sí que sembla que recta final fresqueta i també un inici de mes fresquet, excepte el d'avui, així a la localitat, recordem avui a Vila-real, 8 de mínima, 20 de màxima, cels assolellats, tot i que també durant el dia pot aparèixer algun núvol, però sense major incidència. Doncs bé, repassat l'estat de la meteorologia, repassat els convidats, és moment de repassar de què es parla a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs es dona la benvinguda aquest mes de febrer, però hi ha altres assumptes, per exemple, This is the Real Spain és una de les etiquetes que s'estan donant. Es parla també, per exemple, de les falses notícies o d'aquestes fake news, moltes vegades aquestes informacions, vídeos, fotos una miqueta malintencionades, així podrien considerar-ho, i que no són acurades a la realitat i que fan doncs, que l'opinió puga canviar. Per això també la gent avui està utilitzant aquesta etiqueta per a ficar doncs, aquestes informacions, no, que moltes vegades no sabem si informen o desinformen. Així que, com dèiem, avui és aquesta una de les etiquetes This is the Real Spain. Així que anem a mirar-ne algun altre dels temes comentats a hores d'ara. Es parla, per exemple, d'una persona que va estar vinculada al món del futbol, que va deixar una gran empremta, com és Luis Aragonés. Per exemple, des del perfil de Atlético de Madrid, hoy hace 5 años que nos dejó una de nuestras grandes leyendas, Luis Aragonés, la familia atlética no te olvida siempre en nuestros corazones, ahí sí que a aquest homenatge se'n sumen molts altres. Anem a parlar d'altra temàtica. En aquest cas, música i una gira Little Mix, desconec qui són, la veritat, siga com siga, que ve a Espanya amb el seu tour. En concret, estarà el 7 de setembre, un dilluns, al Within Center, a Madrid. Així que doncs, la gent que és fan ha fet que aquest grup i la seva gira i la seva participació a Espanya estiguen en aquest rànquing i doncs, també es parla ja de que poden entrar a comprar les entrades per a aquesta actuació. Així que si algú coneix i vol anar al concert de les Little Mix, ara buscaré a veure com són, perquè la veritat és que no ho sé, doncs que sàpiguen que estaran el 7 de setembre així a Espanya. I més temes que en trobem avui prou variats i prou internacionals, però ens anem a quedar, per exemple, amb Cafè Carmena, en aquest cas és la participació que ha tingut Manuela Carmena a aquest programa previ a Espejo Público, aquest que feia amb Susana Griso, i s'extrauen diferents declaracions de la intervenció de Manuela Carmena. Per exemple, des de Más Madrid, al seu perfil a Twitter, destaquen hemos sabido hacer en 4 años un proyecto excelente. Disminuyendo deuda a la mitad e incrementando la inversión por habitante, sabemos administrar el dinero de todos. Doncs bé, també reaccions a aquestes paraules. I, per exemple, altre dels assumptes, com es parla prou de Venezuela durant aquests dies, se li ha preguntat si recolza o no a l'autoproclamat president, a Guaidó, i sembla que així és, i és també una de les parts que en aquest cas Espejo Público destaca de la seva intervenció en aquest programa. Doncs bé, repassats els principals assumptes que són tendència a hores d'ara a Twitter, fem una pausa i de seguida anem a repassar notícies curioses.
Soc Maria Eugènia de Tràmits de Comunitats. El meu lema és «Soc la teua administració de confiança». Confiança que tenim que tindre en el Villarreal Club de Futbol. Aprendre i créixer és la lluita de cada dia independentment dels resultats. Endavant, Villarreal!
Buscas el mejor calzado para los más pequeños de la casa? Aprovecha la promoción de Calçats Josep, deportivas de Pepe Jeans, Geox, Acebos, Kickers y Conguitos, ahora a precio de coste. Y si buscas calzado para ceremonias o comunión, ven y descubre la nueva colección. Porque los pies de tus hijos se merecen lo mejor, Calçats Josep, calle Ramón y Cajal 1, de Villarreal.
Dicen que hoy en día con 7 euros no vas a ninguna parte.
¿En serio?
Ahora puedes ir donde tú quieras con un Nissan Micra por solo 7 euros al día, sin pagar entrada y con todo incluido. Seguro a todo riesgo, mantenimiento, vehículo de sustitución. Ven a tu concesionario y sal con un Nissan Micra nuevo financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223, Castellón.
Tienes un evento y quieres que sea un éxito seguro. Para eso está Victoria Eventos Almazora, donde podrás celebrar comuniones, bodas, bautizos y también cumpleaños infantiles. En Victoria Eventos Almazora ya puedes reservar para San Valentín el 16 de febrero con orquesta, baile y un auténtico buffet. En Polígono Empresarial La Plana, Almazora, 964 10 98 58 y www.victoriaeventosalmazora.com.
Soc Néstor, de l'Immobiliària Meseguer. La meva empresa i el meu cor vos recolza en el il·lusionant repte de seguir a la primera divisió. Endavant, Villarreal!
Los peques y los más jóvenes de la casa también visten a la moda gracias a Karem Kids. Ven ahora y aprovecha el 2x1 en todas las prendas. Y si tienen un evento o ceremonia, en Karem Kids encontrarás lo que necesitas. No dudes en preguntarnos. Los jóvenes hasta 16 años tienen su espacio en Karem. Tu tienda de moda en Nules y Villarreal o en www.karem.es.
Celebra el centenari de Caixa Rural i la Cooperativa amb nosaltres. 3 de febrer a les 10:30 a l'Església Arciprestal, Missa del Llaurador. A les 12 a la Plaça Major, homenatge a la ciutat de Villarreal. I tot seguit, Mascletada Terrestre. A partir de les 12:30 a la Sala d'Actes, Concert de la Unió Musical La Lira. I a les 2 a la Plaça de la Vila, Paella Monumental Popular. Caixa Rural Villarreal i la Cooperativa. 100 anys amb tu.
Notícies curioses.
Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno cuando vi que otros brazos te esperaban. Me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve.
12:25, moment de començar el repàs per les notícies curioses. Anem a parlar del viatge peculiar que ha fet un avió que va aturar l'aterratge a Vigo, va regressar a Barcelona i va acabar a Santiago. Un avió de la companyia Vueling va despegar de Barcelona amb destinació Vigo, però amb motiu del temporal de pluja i vent que patia Galícia, es va veure obligat a abortar l'aterratge. L'aeronau va regressar a l'aeroport català i d'ahir es va dirigir a Santiago, on per fi va poder prendre terra. Les males condicions meteorològiques a totes les terminals de Galícia van obligar el pilot a regressar a Barcelona, però quan van decidir tornar a alçar el vol es va topetar que l'aeroport de Vigo ja s'havia tancat. L'avió es va dirigir llavors a Santiago, on va aterrar amb 4 hores de retras, passada la 1:30 de la matinada, temps al que s'havien d'afegir els 60 minuts extra que va durar el transport per carretera fins a Vigo. El temporal també va afectar els viatgers que eixien des de Peinador fins a Barcelona, per la qual cosa també van haver de ser transportats en autobús a La Bacolla, i no van ser els únics vols que van patir el temporal. També un avió de Vinter procedent de Gran Canària va haver de canviar el seu pla d'aterratge a Vigo i desviar-se a Santiago. I el que havia de ser una estona divertida, va acabar malament i amb la presència policial. Una agradable nit en família amb el Monopoli va acabar en un altercat al que va haver d'acudir la policia, inclús serveis mèdics. Efectius del Departament de Policia de Kansas City als Estats Units van acudir a un domicili de la ciutat la setmana passada quan van ser informats d'una forta discussió entre un home i el seu cosí durant una partida d'aquest conegut joc de taula. Tot va començar quan la parella del cosí va espentejar a la víctima i es va colpejar contra un espill. Va publicar la policia al seu compte de Twitter. Quan els agents van arribar al domicili, els sospitosos havien fugit i la víctima estava sangrant, per la qual cosa va requerir punts de sutura. Així que en compte en el Monopoli, i si van a jugar i veuen que la cosa es fica una miqueta tensa, doncs una volteta, condena hasta 10 i no arriben a aquest extrem. Que es mentira que toda una vida soñado contigo. I anem a parlar de la picaresca d'Adèle, un jove de 19 anys d'origen francès que ha estat condemnat a 4 mesos de presó pel robatori d'una consola de videojocs, una PlayStation 4, a un supermercat d'un municipi francès. La mecànica del robatori va sorprendre els agents i s'ha fet viral a les xarxes. El jove va aprofitar els caixers automàtics de la superfície per a fer el canviazo i introduir la consola en una borsa de fruites per a pagar 9,29 euros per ella. Els caixers automàtics s'havien implementat feia poc a l'establiment i Adèle va utilitzar la picaresca per a enganyar-los. Va anar a la zona de la fruita amb la PS4 en la mà, la va pesar, empaquetar en una borsa sense cridar l'atenció de la resta de compradors. El pes pujava a 3,3 quilos, que en aquest moment, no, del producte que li va donar, va eixir el compte de 9,29 euros, una quantitat que, clar, va poder pagar sense massa problema. El robatori va ser perfecte, per la qual cosa el dia següent es va disposar a intentar-lo de nou. Va tornar a la tenda, però allí li esperava la policia local. Adèle va confessar el crim i va dir que no havia pogut tornar el producte, ja que l'havia venut per adquirir un bitllet a Niza, tal com informa un mitjà francès, Europe One. La condemna de 4 mesos de presó ha estat suspesa a canvi de que Adèle complisca serveis comunitaris i pague els 340 euros que realment valia aquesta consola. Doncs bé, fins així el repàs per aquestes notícies curioses. Una pausa, anem amb els primers convidats. Ens desplacem a la parròquia dels Evangelistes per tal de conèixer la tasca que du a terme Càritas en aquesta parròquia i també conèixer l'activitat solidària que s'ha programat des del 13 a benefici d'aquesta entitat i d'aquest col·lectiu. Tu sigue,
yo sigo. ¡Paco!
¡Dime!
Que te buscan de Uber Eats.
¿Uber qué?
¡Uber Eats!
¿Cómo?
¡Paco, que te traen la comida de McDonald's!
¡Voy!
McDelivery. Ahora tu comida de McDonald's en tu casa o donde quieras. McDelivery. Lo estabas esperando.
Dinos tu profesión y nosotros te vestimos. En Big Mother Arbo encontrarás tu ropa laboral con asesoramiento personalizado a un precio espectacular. Big Mother Arbo, Avenida Pío 1255, Vila Real.
Para una de las propuestas de aquest cap de setmana, propuesta solidaria a favor de Càritas, en aquest cas Càritas dels Evangelistes. Per això tenim així avui el pàrroc responsable d'aquesta església, Juan Crisóstomo. Molt bon dia.
Buenos días.
I hoy viene acompañado
por la responsable, por la directora de Cáritas en su parroquia.
Hoy vengo acompañado de Mari Carmen, que es la responsable de Cáritas, que también es la que lleva todos los proyectos de Cáritas que tenemos en nuestra parroquia.
Pues Mari Carmen, molt bon dia, un plaer.
Hola, molt bon dia, què tal?
Molt bé, ara parlem amb Juan, si li sembla, no? Que ens explica una miqueta la tasca de la parroquia i aquesta activitat, i coneixem també que es fa des de Cáritas. Juan, comentàvamos que vienen ustedes también porque hay una propuesta solidaria para justamente la labor de Cáritas, y bueno, también viene de la mano del Teatro Estreche.
Este domingo tenemos un teatro benéfico, el domingo a las 6:30 de la tarde, que consiste en obra de teatro, y todo lo que se recauda en las entradas será destinado a Cáritas Parroquial y las actividades y los proyectos que tenemos.
Sí que es importante que la gente participe. Creo que no hay fútbol, que es por la mañana, así que en principio no hay excusa para no poder asistir.
Pues no sé si hay fútbol este domingo.
Creo que sí, contra el Sevilla, pero bueno, es por a mediodía, o sea que...
Pues nosotros estaremos a las 6:30 de la tarde, así que el fútbol se habrá acabado. De todos modos, es importante que la gente también participe en las actividades de Cáritas a través de donativos que dan... también participando en una obra de teatro. El grupo Estreche es segundo año consecutivo que nos ceda este espacio para poder recaudar. Y por la necesidad que tenemos, de verdad, eso nos ayuda mucho. El año pasado recaudamos bastante, este año pues pensamos recaudar igual o más.
Sí. No, ahora hablaremos con Mari Carmen sobre la labor que realizan en Cáritas, pero usted también como responsable de la iglesia y de la parroquia, ¿qué considera que le aporta a Cáritas a su comunidad?
La comunidad de la parroquial, la comunidad de Villarreal en general, es una comunidad muy generosa, y lo que nos corresponde es sensibilizar y explicar las cosas que vamos realizando, y la gente siempre responde positivamente. Por eso nos corresponde a nosotros decir, explicar todo lo que estamos haciendo, y sobre todo si hay algunas iniciativas como esta, un teatro, una rifa o una tómbola, un bingo, todas estas cosas va destinado a causas justas y la gente responde.
Y por eso es importante que esté, por ejemplo, Cáritas, ¿no? que lo aglutina y ayuda. Así que, Mari Carmen, también se daría saber als evangelistes cómo funciona aquesta entitat, cómo funciona Cáritas.
Pues molt bé, ara t'ho explicaré, i si vols xifres una miqueta, pues també perquè la gent estiga més clar lo que nosaltres fem. Nosaltres som un grup de 10 persones que són voluntaris de Càritas, que ja sabeu que no cobren res, i lo que fem primordialment és, principalment, és l'acollida a totes les persones que d'alguna manera són del nostre barri, perquè ja saps que Villarreal està separat, està dividit en diverses parròquies, i la nostra és del barri de San Fernando, el barri del Progrés, bueno, tot això és barri Melilla, tot això és de la nostra parròquia, que possiblement siga els barris més pobres de Villarreal. Per tant, la gent està molt, molt necessitada. I nosaltres, els voluntaris, els acollim. Ja saps que fan falta documents, que això s'ha de portar després a la interparroquial, per recolzar-los i donar-los menjar cada 15 dies. Però cada 15 dies és una necessitat física, que és el menjar que té primordialment una persona, però després les acollides no són això només. Les acollides és algo més que una persona té que tindre. Clar que qualsevol persona que passe per la porta d'aquesta parròquia té que tindre la porta oberta i el cor obert de tots nosaltres. I és el que intentem fer, ajudar-los en això, però a més venen persones que volen contacte la seva vida, les seves penúries, les coses que els estan passant. I això se té que escoltar en les orelles, però se té que escoltar en el cor també. I això és una feina que fem nosaltres, que no és tal, és molt gratificant, tot se té que dir, perquè després la gent està superagraïda. Nosaltres també fem, que no sé si vosaltres també ja ho tindreu en compte i ho sabreu, però fem un repàs als xiquets, que és un programa que es diu Sambori, com el joc, es diu Sambori, des de primer d'ESO fins al final de primer de primària fins al final de l'ESO. Primer de primària fins al final de l'ESO, nosaltres dos dies de la setmana, als xiquets i xiquetes els donem un repàs en un mestre que era professor d'institut i unes altres voluntàries que també l'ajuden, els més xicotets, i això és una de les feines que també fem, que està la gent també molt contenta i molt agraïda, i tenim al voltant de 24 xiquets. 24, que no són dos ni tres, són 24, són un muntó. Després també tenim dos dies de la setmana classe per a les persones que no saben llegir i escriure o que no saben escriure, que poden ser des d'espanyols fins als estrangers que tenen més dificultat, perquè ells en el seu idioma sí, però en l'espanyol no saben expressar-se suficientment bé, i escriure és més secundari, però també és molt important. Si tenen que omplir un imprès, qualsevol paper, el que siga, no saben. Entonces, tenen que portar una persona al costat d'un traductor o fiar-se de la persona que t'està atenent. Cosa prou dificultosa. Això també donem classe dos dies de la setmana a aquestes dones. Homes no venen molts, però bueno, els costa més als homes vindre. I després també tenim un altre projecte, que és el de costura. L'any passat els ensenyàvem a fer traus, cosir un botó, una vora, i enguany han començat a repuntar a la màquina. O sigui, ja
està, un pas més,
un pas més, és molt important. Perquè nosaltres, en general, nosaltres també, jo també, tens una vora per cosir-la, tens que cosir tu, no vas a portar-li a una persona que te cosga una vora que te costa 10 euros, que una vora que te costa més cara que el pantaló. O sigui, això no és possible. Entonces, un repunt, qualsevol cosa, és, com a mi, la meva opinió, és imprescindible que ho sàpien. Perquè no poden anar a un altre puesto. Si estem parlant de que no poden menjar, com tenen que anar a que li cosguen una vora o li cosguen un repunt d'una costura? No. I aquesta feina també la fem nosaltres. N'hi ha voluntàries, aquestes dones són més majors i són més sabudes i són les que els ensenyen.
Veiem, suposem que tant voluntariat, aquestes Càritas, com usuàries, més dones que homes. S'impliquen més la dona.
En quant a ensenyança, sí. Però no en quant ajuda de menjar, per exemple. Ahí les coses canvien. Nosaltres tenim un 52-53% d'espanyols que els ajudem en el menjar quinzenal, i el resto són estrangers de diverses nacionalitats. Però dels espanyols, els que més, homes a soles, homes que s'han quedat viudos, que no poden gestionar la seva pròpia vida, els falta l'altre costat important, que és la seva dona, que han vingut allí a parlar i a plorar amb nosaltres, explicant-nos això. Entonces, per aquestes persones, pues, nosaltres també tenim aquestes ajudes. Sí que els homes venen a això. El que t'estic dient, que són homes, sí, persones a soles, i que, bueno, pues, totes aquestes ajudetes, i a parlar amb nosaltres, que me fa falta sol o altre, com me pots ajudar, què podem fer, com tirar endavant, no sé, cuinar massa, què farem? Bueno, pues, intentes dir-los...
A tot, no? Ajudar a qualsevol necessitat que pugui sorgir.
Sí, qualsevol necessitat que pugui sorgir, pues, hi ha que aplicar el sentit comú i poca cosa més. Això és el que fem nosaltres.
I ens comentava abans que, per sort, la decena de persones que forma Càritas està molt ben avenida, i això fa que el treball, suposo, siga molt més fàcil.
Sí, efectivament. També tenim un xicotet ropero de persones que diuen, això t'ho porta a la teva parròquia, als més necessitats, al que més necessiten. Pues nosaltres també seleccionem per talles, per la roba, per homes, dones, i entonces venen i necessiten sabates. És que necessiten unes sabates, no poden comprar unes sabates. Nosaltres no mos ho expliquem des de la nostra comoditat, però és trist que tingues un xiquet en les sabates trencades i que li fa vergonya anar a l'institut i ells no puguen comprar-li unes sabates. Pues totes les sabates que ens porten a nosaltres depenen, perquè els xiquets ara tenen un número molt gran, un xiquet que està en 45, és una cosa increïble. Entonces, pues, totes aquestes coses han fet les nosaltres, gestionant-les, la roba, les sabatetes, alguna coseta més. Enguany han sigut joguets també pels xiquets, els Reis, els tenen que celebrar, els Reis, els xiquets tenen que tindre un joguet cada xiquet. No pot ser que vegin la cabalgata plena de xiquets i de joguets i ells no en tinguin ni un. Nosaltres no volem que siga així, volem que tots els xiquets tinguin un joguet, i això és el que estem fent. I ara també els repartirem, ja ho tinc pendent, això és meva culpa, material escolar que ens han donat, i de la Consolació, precisament. I el tenim, i estic fent bossetes perquè no n'hi hagi diferències, una per cada un, i quan les tinc a totes, entonces les tornarem a repartir. Sí, i això els xiquets tenen aquestes carències. Sí.
Així que veiem que s'intenta arribar per part de Càritas de la parròquia dels Evangelistes a qualsevol necessitat, i més com comentava, en una zona de la ciutat, doncs, que vull és que no és cèntrica, i sempre aquesta part, no, de l'exterior té unes necessitats diferents.
Bueno, jo crec que seran paregudes, seran paregudes, però sí que és veritat que el nostre barri és molt, molt pobre, igual que el barri de Santa Sofia, que són els barris perifèrics, per tant són més, més pobres, però la gent que va a Càritas del centre, encara que siga de la Iglesia Sant Jaume, també seran els més necessitats, perquè nosaltres demanem una sèrie de documents per poder ajudar, que no els demana Càritas, això s'ha de deixar clar, Càritas és caritat i no demana papers, tu vas per la porta i te fa falta tot i ho dius, nosaltres t'ajudem en el que podem, però el Banc d'Aliments, que no som nosaltres, el Banc d'Aliments demana una sèrie de documents, com estar empadronada en Villarreal, com que cobres o no cobres més o cobres menys, Servicis Socials també demana. Entonces nosaltres anem agrupant tots aquests documents i quan estan comencem a ajudar a aquestes persones cada 15 dies, mentre la parròquia té que donar una resposta. I la resposta és que nosaltres hem fet concerts en la pròpia parròquia, molt bonicos, i no vam demanar res més que portar un quilo d'algo de menjar. Vam arreplegar aquest menjaret i el repartim a les persones que passen per la porta, que encara no tenen els documents a punt. Tot això s'està donant a les persones que estem parlant. Hasta que d'alguna manera ho tenen tot, i la interparroquial, que és la que està al carrer Calvari, cada 15 dies anem nosaltres a la nostra parròquia i cada parròquia de Villarreal dona cada 15 dies el menjar corresponent.
Així que és important veure com la comunitat dels evangelistes, sempre ho hem parlat, no? Perquè Juan ha vingut ací al parroc en moltes ocasions, és molt important que siga, i tornarà la setmana que ve, ara ho comentem, és important, no?, que estiga viva i també que la gent veja que és un lloc en el que anar i que tindrà aquesta mà, no?, que necessita.
Sí, en quant a Càritas, que és el que a mi em correspon, perquè la parròquia està viva per molts motius, no només per Càritas, jo parlo per Càritas perquè és el que conec, no? Però n'hi ha altres qüestions, les catequesis també fan moltes coses, fan els concerts, fan... La parròquia està viva per molts motius, però en quant a Càritas també està viva. També està viva i tenim tots aquests projectes que estem realitzant ja, que és el que t'acaba de contar, dels xiquets, del repàs i tot això. Per l'any que ve tenim... segurament tenim projectes, però segurament se podran realitzar, ja veurem a partir de quan, però bueno, n'hi ha, que això Juan ja ho explicarà en un altre moment. I això volem tirar-ho endavant, claro que sí. I Càritas, pues, la veritat és que estem contents perquè no parem, estem vius, és una parròquia viva, és una parròquia que, la veritat, lo del teatre, també volia dir algo del teatre, ens vindrà molt bé, igual que ens va vindre molt bé l'any passat, perquè n'hi ha necessitat. I la gent del nostre barri no és una gent que tinga 50 euros cada dos per tres per depositar per la parròquia o per Càritas, no és aixina. Són dones majors, és un barri pobre, cobren molt poquet, pues sí que deixen, perquè són molt solidaris, tot se té que dir, són molt solidaris i sempre que demanem alguna cosa, allí estan, sempre. Per tant, agraïdíssims de tot cor, però... és pobra la parròquia i entonces lo del teatre a nosaltres mos aniria estupendament perquè nosaltres gastem diners. Nosaltres repleguem diners i després tenim que gastar diners per què? Perquè n'hi ha coses que no... Tu vas al metge i n'hi ha coses que no entren a la Seguretat Social.
S'han de pagar.
Com unes medicines? Tens que dir, doncs pues no tenim diners, tenim que replegar diners, perquè aquestes medicines... Nosaltres tenim un conveni en una farmàcia propet i al final de mes tenim que anar a pagar-les. Nosaltres diem, aneu allí, que vos facin un paper que diga el que necessiteu i quan val. Venen, fem un paper nosaltres de la parròquia, van a la farmàcia i sense pagar se ho emporten. Nosaltres a final de mes tenim que pagar-ho. Això se té que pagar i això són diners. El dentista, només si t'arranques un queixal, és de la Seguretat Social, però no res més. Ara, si tens una gent i vaixina, no sé què, el que siga, també, Càritas també fa front, vosaltres, la parròquia també fa front a això, si és imprescindible, perquè aquesta persona té una infecció, claro. se té que anar allà. Més coses, un lloguer, antes de que te desahucien, pues, l'Ajuntament, Servicis Socials, nosaltres els derivem, se farà càrrec, però quan n'hi ha molts tràmits, doncs nosaltres tenim que de moment són 200 euros, doncs tenim que soltar 200 euros si els tenim. Si no els tenim, no podem fer res, però no pot ser que tu deixes una persona al carrer. Totes aquestes coses són les coses que nosaltres des de la parròquia acudim, a aquestes cosetes, sí.
Ha millorat la situació en els últims anys, està igual, perquè, clar, escoltes dades i xifres nacionals i sembla que la cosa canvia. No sabem si vostès que estan al dia a dia a peu de carrer constaten una milloria, ha empitjorat, està més o menys.
Jo diria que està més o menys, perquè nosaltres sempre tenim entre 37 a 40 famílies que acudir, que això són moltes persones, perquè les famílies tenen amb un fills, no és una família, dir, tinc 40 famílies o són 40 persones. 40 ni 80, són moltes més perquè les pots multiplicar per 5 perfectament. Uh-huh. Entonces, són moltes persones. I jo crec que la situació no està massa diferent. Nosaltres continuem tenint 37, 38, 39 famílies, exactament igual, i sí que és cert que hi ha èpoques que són gent, a lo millor, que poden treballar com temporeros, uh-huh. I bueno, estan uns mesos, dos o tres mesos, ara en la taronja, per exemple, que estan treballant. Però després deixen de treballar en una edat determinada i ja no els volen. A lo millor no són persones que tinguin uns estudis hasta allà, ni tinguin un ofici tampoc. O sigui, senzillament estan treballant en les coses que la majoria dels espanyols tampoc poden ni acudir, ni els agrada tampoc, ni volen, ni poden, ni el que siga. Entonces, aquestes persones estan treballant en això. Si s'acaba això, no tenen res. No tenen a ningú, a més, ni res ni a ningú. Càritas. La nostra parròquia de Càritas, els salons que nosaltres la tenem a la gent i tal, és un lloc d'acollida d'aixes persones, sobretot de dones. No tenen un lloc on anar tampoc. No tenen, són de cafeteria. Són de vindre allí, d'esperar-se a que li toqui el turno per parlar en ells o el que siga, i ella se fa en el seu grupet, i jo també, en el grupet, jo també, allí, pues, a xerrar una miqueta, estar allí, pues, després venen els xiquets, van al repàs, o se'n van, o el que siga, però estan allí i nosaltres no diem, així que feu, que no esteu fent res, no cal que esteu així. No, no, no teniu res més, esteu així. Uh-huh. És al revés la qüestió. Sí. Com no tenen res més, estan allí i estan a gust. I jo al final, a les 10 i mitja, a les 8 menys quart, senyores, vámonos, que tenim que cerrar, mm-hmm. perquè ja és l'hora. Sí. I estan a gust i estan bé. I això és molt important. Mm-hmm. També és cert que, bueno, no és que estigui fent una propaganda allà, me fas la vergonya i tot, una miqueta. Però és que és el que fem en la parròquia, qualsevol persona que vinga ho veurà. Cada quan s'acaba el trimestre, per exemple, de les classes, ara per Nadal, per exemple, vam fer un compartir i fem aquestes coses que diem compartir perquè nosaltres aportem quatre galletes i quatre cosetes i els donem farina i sucre perquè elles facin un pastel, que les dones són molt pasteleres, les de Marruecos sobretot, i fan un pastel i venim allí i entre tots pues, ho compartim, que és de lo que se trata, de compartir, d'agrupar, de que som iguals. I això nosaltres ho tenim claríssim. Uh-huh. I entonces pues, allí fem tot això, estem fiquem musiqueta, quan ens fiquem musiqueta les dones mos ho passem bé. Uh-huh. Estem juntes, xerrem una miqueta de tot.
Això. Una família.
És una família. Uh-huh. Perquè jo que sempre vaig caminant i vaig per tots els puestos, me trobo gent conegudíssima, siguin d'ací de Villarreal o de Marruecos o del Congo, da igual, sempre que són de la nostra parròquia, hola Mari Carmen, què tal, com estàs, com està tu marido, no sé què, com una família, exactament aixina, i jo els pregunto, i el niño com va, o no sé què, o el xiquet que està malet, o li que fan falta les ulleretes, no sé què, no ho sé, a mi tot això me pareix tan normal com que jo sóc amiga teua i mos veiem pel carrer i mos tenim que saludar i preguntar-nos a l'altre com estem. Això és aixina. Uh-huh. No n'hi ha ninguna diferència.
I per això necessiteu aquesta ajuda i està el teatre, no? Que no se'ns oblide que l'ajuda és per a aquesta gent, per a aquestes famílies, no? Que tant ho necessiten.
Mira, te diré una xifra. Les xifres no són molt boniques, normalment, però fa falta dir coses. No, nosaltres l'any passat vam atendre pel dentista, vam ajudar a dues persones que van tindre que anar perquè el flemó i perquè la gent iva se li muntava damunt de les dents i això la Seguretat Social no podia. I després vam ajudar a 5 famílies en els lloguers, hasta que després els vam derivar a Servicis Socials, que tenim molt bona relació en Servicis Socials, i els Servicis Socials ja els van donar una ajuda a l'alquiler, que són 4 mesos, però bueno, això els trau del pas i per lo menos això és el que se pot fer. Vam fer 12 ulleres, en una òptica que tenim un conveni que ens fan un preu especial, 12 ulleres per xiquets i per persones adultes, uh-huh. en total, el 2018, o sigui que enguany la cosa va aixina. La farmàcia, moltes persones, el que passa que aquestes quantitats són xicotetes, les de la farmàcia poden ser 7 euros, 9 euros, 8 euros, 10, uh-huh. per ahir, però van, nosaltres ja t'ho he dit, van allí, ho compren i a final de mes se paga i se fa. Hem comprat alguna bombora de butano, de gent que diu, vaig a fer menjar però no tinc ni gota de butano, com ho cuine? Tenim que donar-li els diners, ells ens porten després el tiquet, però tenen que tindre el butano per poder cuinar, si no, no menjaran. Uh-huh. És que la cosa és molt cruel. És molt cruel. Vosaltres no sabem el que és això.
No, no ens fem una idea. I encara que es treballen o com vostès, no és el mateix saber-ho que viure, no?, en primera persona.
Aquesta és la qüestió. I jo, fins que no vaig anar a Càritas, jo treballava en la UNED i no me feien falta res, ara tampoc, gràcies a Déu, no? Però estem en aquesta comoditat que fins que un ho viu en primera persona i escoltes el que t'estan dient, no, no te pots fer a la idea. No. És trist. Jo m'imagino una mare en 4 o 5 xiquets que venen allí, els porten darrere, no?, que no tinga per donar-los de menjar, què té que fer?
No ho sé. Doncs, clar, per aquests moments, no, en els que què es pot fer, no, Juan, pues, activitats com esta de Caritas, i bueno, que luego saben, suponemos, que los evangelistas sean o no, claro, porque al final dices, bueno, una persona de Marruecos, pues, su religión no es seguramente la católica, no, la cristiana, pero pueden acudir a los evangelistas y saben que sean de donde sean esta ayuda, pues como en cualquier parroquia, no, estar atendida.
Claramente nosotros no ayudamos por religión, ayudamos por necesidad. Toda la gente que pasa por la puerta de la parroquia, no solamente católicos, cualquier persona puede pasar. Sí que quería señalar una de las actividades también que hacemos dentro que es la parroquia, que son integradoras. Cuando hacemos actividades con los niños, intentamos para que los niños que están en el Sambori, que principalmente no participan en las actividades parroquiales, como catequesis, clases y todo, que puedan también participar. Primero porque estos niños en la escuela van juntos y se conocen, y algunos son amiguitos. Una de las actividades que ahora vamos a realizar, vamos a hacer un viaje, una salida, una excursión a la nieve, y pues estamos organizando y todo, montando y todo tinglado, ¿no? Y el 17 de febrero vamos a ir a la nieve. Claro, casi todos los niños de la parroquia pueden pagarse 7 euros, pero los niños que tenemos en Sambori no pueden. Pero también para que no sienta que es algo gratis, lo que hemos decidido en Caritas es que Caritas pague 4 euros y que la familia se esfuerce poniendo 3 euros. Claro, el problema que ahora tenemos es principalmente los niños que van a la nieve saben que tiene que ir con ropa especial, con botas de nieve o de agua, y nuestro niño de Sambori no tiene. Y ayer tuvimos una reunión, hasta estamos discutiendo, diciendo, yo creo que podemos hasta invertir unas cuantas botas que nuestros niños de Sambori, para que no les impida ir a disfrutar como niño, que es un derecho, un niño tiene derecho a jugar, a disfrutar, que sea de donde sea, ¿no? Que tenga situación que tenga. Entonces estamos ya pensando cómo podemos tener una parte de ropa, de bota, de nieve, de invierno, de modo que si los niños de Sambori también van a participar, quieren participar, no les impide para no tener ropa adecuada. Porque no vamos a pedir a la familia que tiene 3 o 4 hijos que vaya a Decathlon o a Sprinter a comprarse la ropa de nieve si no tiene comida. Entonces es una de las cosas que nos hace reflexionar, pensar, a ver qué podemos hacer. Pues vamos por ahí pues pidiendo, haciendo pues teatro o lo que sea, ¿no? Para poder recaudar y cubrir estas necesidades, porque para nosotros los niños es lo primordial. Es lo mismo que es lo que insistimos cuando los niños vienen con sus padres para la acogida y los padres no saben castellano, son los niños que van traduciendo. Entonces, tenemos ya voluntarios nativos para que los niños salgan del ambiente de pedir, de decir no tengo butano. Los niños que crezcan como niños, inocentes, que crezcan así.
Que no tengan las preocupaciones del adulto, ¿no?
Sí, que los adultos se preocupen de los niños, no que los niños tengan que ir traduciendo los problemas de los padres. Eso nos preocupa mucho. Y estamos trabajando en ello. Por eso las ayudas que siempre vamos recibiendo son muy importantes.
Y por eso, bueno, Juan, nos gustaría ya por último que recordaras, lo hemos ido comentando, pero cómo pueden hacer para acudir al teatro y, bueno, colaborar con la labor de Cáritas en la parroquia. Y bueno, la semana que viene volvemos a hablar, pero eso ya dentro de unos días.
El teatro del grupo El Estreche, todo el mundo sabe dónde está, será este domingo a las 6:30. La entrada habrá venta de tickets. Y también tenemos unas rifas que venderemos ahí, porque hay gente que nos han donado cosas para entre actuación se pueda rifar una o dos, tres cositas. Entonces, cuando la gente venga a comprar su entrada, que vale 5 euros, que va íntegramente a Cáritas, todos los 5 euros, también podrá comprar una rifa si quiere participar. Entonces, es una manera de ese día recaudar un poquitín más. Sí.
Pues esperemos que sea mucha la ayuda que pueda llegar. Sí, María Dolores. Ay, María Carmen, perdón.
Sí, yo quería dar las gracias, sí, estamos en el final, porque el presidente del Stretze, Valentín Nostrot, que és la persona que a més ens ha fet els cartells i les entradetes i tot això, voldria donar les gràcies a aquesta persona perquè sempre se porta estupendament, extraordinàriament amb nosaltres, perquè entén molt bé la problemàtica de Càritas. També és veritat que un dels actors és voluntari de la nostra parròquia.
Tot s'ha de dir.
Tot s'ha de dir, perquè ell va ser el que va moure una miqueta. Ja li vam dir, podries parlar, podries fer. I Juan, pues, fer el seu granet d'arena en aquest sentit. I això és per agrair.
Doncs amb aquest doble agraïment ens quedem ara. Sí, moltíssimes gràcies. Animen aquesta complicada tasca, ¿no?, que es dur a terme. Muchas gracias. Y bueno, Juan, dime.
Y agradecer también a vosotros por darnos esta oportunidad para poder hablar. Agradecer esta radio que siempre nos tiene las puertas abiertas. Y gracias.
Un placer, ¿no? Si también podemos poner nuestra chicoteta, ya es que me hago una mezcla de idiomas, pequeña aportación, pues bueno, ahí la tenemos. Juan, muchas gracias y hablamos la semana que viene.
Gracias.
También, Mari Carmen, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Estàs cansat, et critiquen, tot surt mal, però tens que alçar-te. T'ajudarem. Són molts els que confien en tu i estaran sempre al teu costat. Endavant, Villarreal. Canós Impressors, la millor impressió, sempre al teu costat.
Continuem així, a la 92.2 de la freqüència modulada, presentant-te a la nostra col·laboradora, com cada divendres, que ens encanta parlar amb ella, perquè sempre aprenem moltíssimes coses noves sobre sexualitat. Lara Antiquino, psicòloga i sexòloga, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Anem a parlar sobre les boles xines.
Correcte.
Bueno, en primer lloc, com sempre, anem a explicar què són les boles xines.
Molt bé, doncs mira, les boles xines són un mecanisme format generalment per dos boles unides per un cordó, en l'interior de les quals es troba una boleta més xicoteta que xoca contra les parets de la bola gran en una vegada ja estan col·locades i realitzem algun tipus de moviment.
Bueno, i com funcionen?
Pues mira, simplement funcionen introduint-les en l'interior de la vagina i aquest moviment, per el simple fet de caminar, provoca ja que hi hagi una contracció involuntària dels músculs que l'envolten i això fa que ja a partir d'aquest moment les boles xines, diguem, comencen a treballar a favor nostre.
Però, Luc, volia preguntar-te abans de tot, per què estem parlant avui de les boles xines?
Pues perquè les boles xines ens ajuden a enfortir la musculatura pèlvica, o sigui, tota la musculatura que envolta la zona genital femenina.
Sí.
I tant per a aquelles dones que tenen algun tipus d'incontinència urinària, per exemple, o que s'han debilitat per alguna raó, aquests músculs, és molt important treballar-los, tant per a recuperar, diguem, aquesta elasticitat i aquesta força que tenen aquests músculs per a impedir també que se'ns escape alguna incontinència urinària i perquè de cara al plaer sexual tindre aquests músculs treballats i enfortits afavorís a que s'enquem molt més i a que la intensitat dels orgasmes siga major.
Bé, jo volia deixar-ho clar perquè, no? Si no es pareixerà que és un simple joguet i no és un joguet.
No, no, per a res.
Que pot ajudar moltíssim, bueno, doncs continuem parlant una miqueta més. Per a qui estan indicades concretament aquestes boles xines?
Pues mira, en general estan indicades per a qualsevol dona adulta sana i que tingui un mínim de força en la musculatura del sòl pèlvic. Però no obstant això, sí que solen hi haver contraindicacions, per lo que en alguns casos és interessant parlar en l'especialista determinat, com podria ser un ginecòleg, antes de decidir usar-les. Per exemple, durant l'embaràs, en principi, el seu ús no està recomanat, però a no ser que tu vulgueres utilitzar-les per la raó que fora i el teu ginecòleg no, bueno, t'assegura que no tens ningú embaràs de risc, en principi no hi hauria ningú problema. Però
se, no és recomanable.
Exacte, se preferís evitar durant aquest període. Per exemple, durant la quarantena i les primeres setmanes de recuperació del postpart, en principi tampoc és recomanable. Fins que ja estiguem esta zona, ja estigui acabar de cicatrissar o acabar de curar, i després ja podríem usar-les. Igual que no se recomanen tindre relacions sexuals durant la quarantena, pues en aquest cas les boles xines tampoc. En el cas de patir alguna infecció vaginal o urinària, pues tampoc seria recomanable. Si per lo que siguessin que eres dolor a l'hora d'introduir-les o de ficar-les o de dur-les posades, pues tampoc ho seria. Que generalment és molt estrany que això passe, i si sol passar és perquè hi ha algun fallo orgànic, diguem que seria convenient tractar amb el ginecòleg. I després, per exemple, durant les relacions sexuals, evidentment, n'hi ha que evitar-les, especialment si anem a fer algun tipus de penetració vaginal. I també després durant la menstruació. No és que realment passi res per portar-les durant la menstruació, però per tema d'higiene, pues és recomanable que durant aquests dies pues preferiblement no les gastem. Però en general, a no ser que hi hagi alguna contraindicació d'aquest tipus, qualsevol dona adulta podria utilitzar-les.
Bueno, i ara ja anem a la fase pràctica. Com se col·loquen? Quan ja tens les boles xines en el teu poder, què fas en elles?
Pues mira, per a col·locar les boles xines les hem de col·locar en la vagina, i és la mateixa zona en la que ens col·loquem els tampons durant la menstruació. Per a afavorir la introducció de les boles en la vagina es recomana una mica de lubricant de base aquosa. I això és molt important remarcar-lo, perquè de lubricants hi ha de dos tipus, de base aquosa i de base de silicona. Però el de base de silicona podria danyar el material del que estan fet les boles xines. Per tant, és important tindre en compte això i a l'hora de gastar lubricant que aquest siga de base aquosa. O bé, comprar un gel hidratant específic per a aquesta zona. Entonces, impregnem una miqueta les boles de lo que és aquest lubricant i simplement, com si fora un tampó, ho introduem dins de l'interior de la vagina. Aquestes boles, com he dit, tenen un cordonet, i aquest cordonet el deixaríem en l'exterior de la vagina per a que després de gastar-les puguem simplement estirar i extraure-les a l'exterior. I com te dié, per el simple fet d'estar caminant, les vibracions que produeix el caminar en les parets de la vagina ja provoca que hi hagi una contracció involuntària dels músculs que l'envolten, que augmenta la circulació sanguínia, la lubricació vaginal i també el to muscular que vaig ja treballant. O sigui que per el simple fet de portar-les ja col·locades, diguem que la gravetat i el propi múscul ja fan tot el treball.
Però clar, m'imagino que no podràs portar-les tot el dia, no?
No, ni podràs portar-les tot el dia, ni hi ha dones que depèn com estigui debilitada aquesta musculatura, són capaces de mantindre-les en l'interior. Des què passaria? Que en el cas de que hi hagi alguna dona que la musculatura la tingui tan dèbil com per a no poder subjectar-les, ja sigui dos boles o una, depenent el cas de que hagi triat, és molt important introduir-les i tombar-se damunt del llit o damunt d'una superfície plana i practicar els exercicis de Kegel, que el que faria és que augmentaria, diguem, la rapidesa en la que la musculatura va agarrant tot i que, per tant, sense fer aquests exercicis, ja per ella mateixa poguera arribar a sostindre-les.
Com anem a netejar-ho?
Pues a veure, la veritat és que és molt fàcil el tema de la higiene en el cas de les boles xines. I no obstant això, hi ha que tindre en compte que s'han de limpiar les boles, però també la vagina.
Clar.
Per tant, normalment s'aconsella que antes d'utilitzar les boles xines, que en una miqueta d'aigua tíbia i sabó neutre, ens limpiem aquesta zona. Les boles xines que ja estiguin limpies també en sabó neutre i després d'utilitzar-les se limpie tot. Una altra vegada la zona vaginal i també les boles xines.
Molt bé.
I després els fabricants solen recomanar que les conservem en una bosseta de tela perquè així pues, estan allunyades de la pols o de la brutícia que les puga impregnar i estan molt més límpies encara que tu després les tingues que llevar antes de posar-les. Però és una manera més de tindre-les... Pues, en la majoria tiene possible, encara que no les estigues utilitzant.
Bueno, Lara, com sempre, si algú vol alguna cosa més de tu, si algú vol saber o consultar-te alguna cosa o proposar-te un tema.
Pues al correu electrònic lara.antiquino@gmail.com.
Doncs un programa molt interessant, com sempre, Lara, gràcies.
A vosaltres, adeu.
I nosaltres ja fem una pausa i...